Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
La Randa la Polseguera, que ha aixecat la visita de l'emèrit a l'estat espanyol, on, recordem, va participar en una regata a la localitat gallega de Sant Xenxo, i més tard es va reunir amb el seu fill, l'actual rei Felip VI, a la Sarsuela. Hem volgut parar màquines i, Marta, fer com una radiografia, no?, de la monarquia espanyola.
Exacte. Volem saber des de qui integra aquesta família reial, fins quines són les seves principals funcions, passant també per la pregunta gairebé obligada de quants diners ens costa als contribuents a la monarquia, no?, que ens hem preguntat tant vegades.
Doncs així és, i clar, per desgranar tots aquests temes, és un plaer ja saludar avui el Jordi Cullell, és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna, Universitat de Ramon Llull. Jordi, com estàs? Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Un dia més, clar, abans d'entrar en detall, Jordi, amb la família reial, tu què n'opines de la visita a Espanya de l'emèrit, després de gairebé 2 anys, fugit a Abu Dhabi? Com l'hem d'entendre, aquesta tornada?
Home, és una situació que és molt peculiar. Hem de tenir en compte que l'emèrit és algú que va fer accions que eren potencialment delictives i que amb una altra persona haguessin sigut delictives, i que la majoria van passar quan estava en actiu. I clar, estar en actiu era inviolable, i per tant no podia ser jutjada aquesta persona. I alguna de les accions, doncs, fins i tot, podria ser que haguessin prescrit. Però, clar, legalment no hi ha cap problema, per tant podria venir quedar-se aquí i viure allà on volgués, però hi ha un problema moral, hi ha un problema ètic, i hi ha conductes que molt més enllà del que és legal o no han d'estar suportades per valors i per valors ètics. Aquest home va fugir quan tenia perill realment de ser encausat. Després els tribunals han dit que no hi havia causa i llavors va i torna. Legalment no passa res, però l'ètica ens l'hem passat per la butxaca.
Més enllà d'això que apuntes, Jordi, el que més ens ha cridat l'atenció, i potser a tu com a experta en comunicació també, és que hagi marxat d'Espanya, clar, sense donar cap explicació del seu comportament. Recordem que l'emèrit té una causa pendent a Londres per assetjament a la seva antiga amant, Corina Larsen, i deutes també milionaris amb la hisenda, en aquest cas espanyola. Era previsible? Creus que era esperable que marxés sense donar cap tipus de declaració als mitjans?
Bueno, explicació als contribuents, a través dels mitjans.
Correcte.
Perquè al final aquí, poc o molt, ja ho veurem, però aquí hi ha algú que paga, que són els contribuents. I clar, això, aquesta manera de procedir ha fet un mal irreparable a la institució que representa i de la qual n'ha estat el titular durant molts anys. De totes maneres, era previsible, perquè tal com és el personatge, ja es veia que mai li ha agradat donar explicacions de les coses que fa. I precisament aquest comportament de no voler donar explicacions, de no ser transparent, és el que ocasiona un mal addicional a la institució. Per tant, la teva pregunta, era previsible? Sí, era previsible que marxés sense donar cap explicacions, perquè sempre ha cregut ell que no n'havia de donar.
Clar, és que ara em venia al cap aquelles declaracions que hem escoltat, no?, aquests dies a Sant Xenxo, el de explicaciones de què.
Explicaciones de què, exacte.
No, vull dir, és que és com...
Amuntar fatxandós, de dir, i tu aquí, de què vas? Què t'he d'explicar, tu? Doncs clar, escolti, que jo poc o molt pago.
Ara volem saber quan paguem, ho anirem explicant, però Jordi, l'emèrit torna a Abu Dhabi, Felip VI i la resta de família reial es queden a Espanya. Tu creus, i ara ens has pogut avançar alguna cosa, però creus que els ha beneficiat aquesta nova posada en contacte amb Joan Carles I?
Jo crec que no, perquè al final tota aquesta situació, tota aquesta crisi ha estat d'alguna manera mal portada, perquè l'expectativa que hi havia era que en un moment donat imperés el sentit comú i s'expliqués alguna cosa. Clar, aquí Hi ha un mal institucional que s'ha fet i que, com que no s'ha arreglat, segueix fet. I, per altra banda, políticament ha acabat polaritzant la situació entre partits al país. En la qual cosa, clar, hi ha uns partits polítics que... fonamentalment els que ara estan al govern, que diuen, escolti, aquí s'hauria de donar explicacions, i hi ha uns partits de l'oposició que, per marcar diferències, jo diria que fins i tot per marcar, queda mal dit dir-ho, però paquet, diuen, tornen a dir aquestes explicacions que és una persona que no té res pendent amb la justícia, per tant, no ha de fer res, no ha d'explicar res, i per tant pot venir a anar-se'n quan vulgui i que sigui benvingut. Quan aquí el que no es té en compte, pels que diuen això, és que a darrere hi ha un desgavell ètic.
Clar.
Que d'alguna manera s'ha de corregir.
No, i si més no hi ha, no sé, aquí parlem de comunicació, és que clar, no es trenca totalment, no, aquesta comunicació.
Bueno, no n'hi ha.
No n'hi ha.
No n'hi ha.
Clar, llavors
no sabem
com...
res.
Clar. Si et sembla bé, Jordi, fem un repàs de la família reial, però abans, recorda'ns quines són les principals funcions de la monarquia espanyola.
Bueno, les funcions de la monarquia espanyola, com que és una monarquia constitucional, és una monarquia parlamentària, té unes funcions que són molt poques. A veure, té una funció simbòlica o de representativitat, que representa l'Estat, representa el país, representa el Regne d'Espanya de manera permanent. Hi ha altres persones que també representen Espanya, però és el seu representant, diguem-ne, a més alt nivell. I per això se'n diu cap de l'Estat. Després, a dintre, té, a dintre de la vida diària, té algunes funcions que són arbitrals i que són moderadores,
sí.
I que les fa servir quan li demanen. Realment, no, en teoria, no es pot posar en camises d'onze vares. No pot intervenir en res que algú no li pregunti.
A no ser que digui, ¿por qué no te callas?
A no ser que digui, ¿por qué no te callas? Clar, però això ho va dir fora.
¿Te recordes o no?
Sí, sí,
Harkin?
Sí. Sí,
no, i tant.
Sí, sí, això ho va dir fora.
Va perdre els nervis.
Va perdre els nervis. Però, en teoria, el rei no pot parlar de res que no li sigui preguntat o que algú no li dongui motiu perquè ho faci. I té una funció que és important, que és la funció que s'anomena sancionadora, que és la de posar la signatura, sancionar en aquest sentit vol dir posar la signatura, de totes les lleis que s'aproven dels nomenaments importants. En el cas del president del govern, té la potestat d'escoltar tots els partits i proposar una terna. Llavors, al final signa, els ministres el signa i està present als juraments. I llavors, això és tot l'àmbit que té. És el cap suprem de les Forces Armades, però clar, les Forces Armades obeeixen al poder polític, per tant, és una jefatura molt, molt limitada, i l'únic que disposa de total llibertat és per administrar un petit pressupost i per cessar o captar les persones més importants que treballen amb ell.
I aquestes funcions, Jordi, diplomàtiques, no? que sembla que Joan Carles I tenia, no? Per exemple, amb tot el tema de la contractació de la Belamec, etcètera, etcètera, que sí que és cert que potser són unes funcions que queden una mica a l'ombra, és a dir, que els, no apareixen tant als mitjans. Felip VI, les segueix mantenint aquestes relacions amb monarques d'altres països del món?
Té un to més baix. Uh-huh. El seu pare és una persona molt sociable, és una persona que s'ha mogut molt i és molt procliu a fer amics i a fer contactes. El rei actual té un to més baix i per tota la història que ha passat el mantindrà més baix. De totes maneres, el fet de que un cap de l'Estat sense poder real pugui fer, diguem-ne, d'ambaixador, sí, o pugui fer de prescriptor del seu propi país, no és una cosa negativa. Uh-huh. El que és negatiu és que darrere d'això ja hi hagin accions que no són lícites, perquè per fer això hi ha cobra. Uh-huh. Llavors, que darrere d'aquí hi hagin pagaments i altres coses, això no té cap sentit, però la funció de representació i la funció prescriptora és una funció que és molt bona. Uh-huh.
Avui estem amb Jordi Cullell, l'esteu escoltant, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull, i estem posant el focus de la família reial, perquè, clar, tots una mica sabem més o menys, no, Jordi, qui forma part de la família reial espanyola, quins són els membres oficials de la Casa Reial, sabem doncs, que forma part, òbviament, el rei Felip VI, Letícia, la reina Letícia, la princesa d'Astúries Leonor, la infanta Sofia, el rei emèrit Joan Carles I i la reina Sofia. Aquests serien, no, a dia d'avui, aquesta família o casa reial, no? Els membres oficials. Si et sembla, ens endinsem en cadascun dels membres d'aquesta reialesa espanyola i volem saber quines són les principals funcions, no? Per exemple, comencem al capdamunt de tot. Tenim el rei Felip VI.
Sí, el rei Felip VI, que és un rei que ha fet estudis, que el sobrenom, diguem-ne, amistós, és el que li diuen el preparao, perquè...
Li diuen el preparao?
Li diuen el preparao.
Hem passat del campechano al preparao.
El preparao. Sí, té fama de ser sussot i ho demostra de manera bastant evident.
No tindria el caràcter del pare,
no? No tindria el caràcter del pare. No se li coneix ni si en tingués, suposo que els té ben amagats, afers, diguem-ne, picants.
Sí.
Comparat amb el seu pare, seria un santet, seria una bona persona. Ha hagut de triar i ha hagut de posar la institució que representa per sobre de la família, per tant, ha hagut de castigar el pare, va castigar a la germana i el cunyat, el pare el va castigar sense sou, li va dir, com que t'has portat malament i sembla ser que diuen que has defraudat encara que ho podies fer perquè no podien jutjar, però has fet una cosa lletja i et trec el sou, i a la germana i el cunyat els hi va treure, quan amb tot l'afer que hi va haver nos i tal, els hi va treure el ducat de Palma.
Clar, i per exemple, en el paper que va tenir en el procés a casa nostra Catalunya...
Bueno, i en el paper que va tenir el procés a casa nostra Catalunya va ser una d'aquelles coses que abans deien quin és el paper de la monarquia? Doncs en aquest cas, callar. En aquest cas, callar, perquè o mantenir una postura neutra i explicar, escolti, això ho hauríem d'arreglar d'una altra manera, però en la mesura que ho posa persones que són contribuents seus, no m'agrada dir súbdits, almenys jo no em sento súbdit de ningú, però que són contribuents seus i els enfronta i fa dos bàndols, això és una postura que no és acceptable.
Què és el que suposa que hauria de fer un monarca? Com, per exemple, ara sí, anem més enllà, en el cas de, excepte el cas dels fets de l'1 d'octubre a Catalunya, no?
Reconèixer que hi ha un problema i animar les parts al diàleg.
Per cert, Jordi, una altra de les preguntes amb la Harke que ens ha vingut del cap, justament al preparar aquest espai, és el tema de com es pot conviure, que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, amb un govern la meitat del qual es proclama no monàrquic.
Bueno, això no passa només aquí, passa a molts països. Al final, el rei és un rei que és un rei constitucional. Per tant, com que el marc regulador és la Constitució, a dintre d'aquí hi caben pensaments de tota mena. I llavors, mentre el govern no atenti contra la Constitució, pot conviure perfectament amb el rei. I la prova és que, a veure, el PSOE no ha sigut mai un partit monàrquic i en aquests moments s'està posant com a defensor de la institució,
no?
Monàrquica.
Sí, sí, sí.
Per contra dels seus socis de govern, que sí, es poden permetre...
evidenciar, doncs, diguéssim,
sí,
la seva postura.
Evidenciar,
no?,
la seva postura i aquesta llicència perquè queda equilibrada per l'altra banda.
Felip VI, que està casat amb Letícia Ortiz,
sí,
que va aterrar la família reial el 2003, sí, periodista de professió. Què més ens en pots dir de la reina Letícia?
Home, és una persona que no ha generat massa simpaties.
No.
Apuntava ja maneres quan el dia que la van presentar en públic, va interrompre, cosa que dins del protocol no es pot interrompre, en aquell cas era el príncep d'Astúries, però no es pot interrompre a ningú que estigui amb un rang jeràrquic més al teu, i va dir la seva, amb la qual cosa, bueno, ja es veia per on anava. Ha fet amistats perilloses durant aquests anys de regnat. Recordem l'afer del Compi Iogui, un senyor que es diu López Lamadrid, que estava encausat per les targes opaques i per l'operació de corrupció del canal d'Isabel II, que es deia Operación Lezo, que feien ioga junts i que van transcendir un xat en el que deien, bueno, escolta, tu ets una gran persona i ja farem perquè en surtis el màxim de bé possible, que és això el que desitgem i tal. És una persona que ha demostrat el seu mal caràcter d'algunes vegades, sobretot amb la seva sogra, que, bueno, que al final és l'àvia de les seves netes, fent unes actuacions en públic que no són... No han sigut ben rebudes, perquè no queda bé que les netes es vulguin fer una foto amb l'àvia o que l'àvia es vulgui fer una foto amb la neta, que aparegui la mare, per més reina que sigui, i que digui, escolti, vostè aquí toqui el dos i no es faci la foto. Això va quedar molt malament. Demostra tenir, amb la seva manera d'actuar, la seva imatge física i el seu posat, una actitud poc empàtica, de poca proximitat amb les persones i a més, jo diria que una certa inseguretat, perquè s'ha sotmès a molts retocs quirúrgics.
Sí.
Llavors, això és indicatiu de que un no se sent segur amb el cos que té i que necessita posar-hi una reparació.
En aquest sentit, tu creus que la reina Sofia aplegava més simpaties que no pas la reina Letícia?
Sí, la reina Sofia és una professional. Sí. És una professional,
Sí. I a la Letícia com li diries? Ai, ara m'he oblidat. Com era el Felipe VI? Com li has dit?
El campechano?
No, Felipe VI.
El preparau.
El preparau, sí.
Sí.
I en aquest cas, la Letícia qui seria?
La Letícia seria una nouvinguda.
Nouvinguda.
Sí, a la Letícia no és que li vingui gros, perquè ja l'han preparat, però el procés d'adaptació a la vida que correspon fer de rei, és a dir, haver d'estar a tot arreu sense poder fer res, doncs és un procés que costa.
I a Sofia com li diem?
La Sofia és la professional.
És la professional.
És la professional. És la professional.
Bé, és que la seva família també, no? La reina Sofia és de Grècia, vull dir, no?
Sí.
Que hi ha tot, clar, obvi.
Home, ve d'una mare potent, la Federica, que era la mare de la reina de Grècia, la reina mare d'un germà que el van fotre fora amb un referèndum, i per tant ha après el que es podia fer i el que no es podia fer. I llavors ella s'ha mantingut en el seu paper i molt bé. I això ha fet que fos una persona apreciada.
Què et sembla? Va, parlem del campechano una mica més.
Vale.
Què? Quina analítica podries fer-li de Joan Carles I?
Home, el campechano té dos moments. El primer moment és el moment en què es fa la transició i dona suport a tot el canvi institucional, per les causes que siguin. Ara no estem aquí discutint la transició. Arriba un moment de crisi que és el cop d'estat del 81, el Tejerazo, surt a donar la cara. Suposo que aquí sí que la influència de la família de la dona li haurien dir, escolta, ei, que nosaltres quan hi va haver el cop dels coronels a Grècia no ho vam fer així i després ens va sortir malament. Per tant, si vols salvar la pell, ara que la cosa sembla que no està gens clara, doncs posa't al costat de qui t'has de posar. En realitat, després ha fet una sèrie de coses que s'ha demostrat cap al final del seu regnat, que no estaven bé, va fer baixar la popularitat. Ara viu...
Com creus?
No exiliat, viu...
Que viu, clar, fugit.
Viu fugit, però tampoc fugit, perquè sí que estava fugit al principi, però ara no li cal.
Clar.
Viu fora.
Sí, perquè ara podria tornar.
Viu fora,
no?
viu a part... aïllat a uns quants milers de quilòmetres, en teoria per no molestar la figura del seu fill, però cada vegada que piula molesta la figura del seu fill. Per tant, això no funciona. Ha tingut afers potents, el del tren de la Meca, les targetes opaques, i sobretot un que, aquests són importants, però un que va fer molt lleig va ser quan el van enganxar perquè es va trencar el maluc matant elefants a Botswana, i que va sortir allà que no tan sols estava matant elefants, sinó que estava acompanyat, i que qui l'acompanyava era la tal Corina.
Uh-huh.
Llavors, totes aquestes coses van fer que cap al final del seu mandat perdés pistonada de proximitat amb la gent, tot això va ser molt criticat, i per tant va haver de plegar.
Uh-huh.
Viu separat, de fet, de la Sofia, lògicament, perquè ha tingut ha tingut afers, no només amb la Corina, sinó que ha tingut afers amb la Bàrbara Rey, ha tingut afers amb la Gaià, i ha tingut afers amb moltes més dones que no coneixem.
Mira, ens queden pocs minuts, Jordi, però també ens agradaria que ens donessis la teva visió comunicativament parlant, sobretot del futur de la monarquia espanyola, no? Les infantes Leonor i Sofia, què ens pots dir? Quina és la teva valoració?
A veure, les infantes, per contra del que està passant amb altres famílies reials europees, són dos nenes, o una nena i una noia, a les que se les ha protegit molt, i que, per tant, la seva imatge pública ha sigut una imatge més aviat d'ensenyar mira que llesta és, no? O mira que llesta són. Però són dues persones amb les que no s'ha cuidat gens ni demostrar que anaven creixent ni ensenyar que tenen alguna habilitat. Per tant, són dos noies, i fins i tot la princesa d'Astúries, són noies opaques. I opaques perquè no ensenyen res, no. La llum no hi passa, no han deixat que passés la llum. Sembla ser que segueixen el camí del seu pare, fent estudis fora, sí. I després vindrà, amb el cas de la princesa d'Astúries, els estudis oficials que haurà de fer, però el futur, en aquest sentit, és un futur una mica gris, perquè no han fet que s'integressin en la vida quotidiana dels espanyols.
Per cert, ara sí, us ho havíem promès. Volem acabar amb una xifra. Si parlem de monarquia, Jordi, en aquest cas econòmica, quant ens costa tot això als contribuents?
A veure, aquí hi ha una cosa que és interessant de saber. La monarquia no costa especialment cara, i molt menys comparat, per exemple, amb el que costen institucions privades en el terreny empresarial. Estem parlant, el cost que té la monarquia són de 8 milions i mig d'euros. No ens pensem, dels quals 500.000 són salaris i la resta corresponen a despeses corrents. Clar, perquè a part del que cobren el rei, la reina i la mare del rei, que són persones que tenen un càrrec representatiu, viuen en un palau i tenen despeses a fer, tenen gent que treballa per ells, i la resta correspon a això, a gent que treballa per ells. Clar, són 8 milions d'euros comparats amb 500.000 milions d'euros, que és tota la despesa del pressupost nacional de l'Estat. Per tant, això porta una quantitat de zeros, és un 0,000, sí. Que és absolutament immaterial.
I si comparem amb una presidència d'una república?
Més o menys igual. Potser diria que és més barat això.
En tots els àmbits ens costa cara la monarquia?
A nivell d'imatge, sí.
Jordi Cullell, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Com sempre, és un plaer estar amb tu aquí en poques paraules, al matí a Ràdio Cel. Cuida't moltíssim, Jordi.
Doncs moltes gràcies, espero que ens veiem aviat.
Home, això sí, esperem, no? Ha acabat el curs ja o no?
El curs ha acabat, han acabat les classes i ara toquen exàmens.
I com ho portes?
Bé.
I els alumnes?
Els alumnes pitjor. Esperant.
Vinga, doncs esperem que provis a tots, Jordi. Moltíssimes
Molt bé.
Gràcies.
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.